Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 14 de febrer del 2026, avui El Suplement, molt pendents d'aquest temps i d'aquestes ventades encara presents a Catalunya. Alerta aquest dissabte, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet amb la ressaca del Dia Mundial de la Ràdio que vam viure ahir a l'antena de Catalunya Ràdio. Com sempre, a les 10, l'Hora Negra de Maica Navarro, a les 11, les aventures del Xavier Aldecoa, avui que també ens visita Mònica Terribas. I a quarts d'11... Avui El Suplement, la banda sonora de la nostra vida. I al costat del llit, enganxat amb el tac, i el retrat teu amb blanc i negre. Fa més de 40 anys que Lluís Gavaldà i companyia formen part de les nostres vides. Avui un recorregut des d'Altafulla, amb una de les veus més carismàtiques del rock català, un paio que s'ha sabut reinventar sent fidel a una banda i una manera de fer. Avui El Suplement, un dels millors lletristes del nostre país en català.
Catalunya me provoca... admiració, frustració, recel, amor, depenent del moment. Catalunya per mi és com un petit miracle, la seva pròpia existència, però que al mateix temps està carregada de complexes. I llavors tot això em remou per dintre, sobretot ara amb la situació actual.
A 11:15, Lluís Gavaldà, El Suplement, tot això en un matí en què també ens visitaran el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor, i el Pep Noguer rematarà el dissabte parlant d'alvocats catalans. I és que al Canal Montsià, una vintena d'agricultors estan plantant arbres d'alvocat en parcel·les que es dedicaven al cultiu de cítrics. Descobrirem com els va el negoci a la recta final d'aquest suplement. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a 12:15. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Notícies de matinada, amb Eva Compte.
Hola, molt bon dia. Doncs mira, pendents avui de Protecció Civil, que demana que no s'abaixi la guàrdia aquest cap de setmana amb el nou episodi de fort vent, però avisa que en cap cas és comparable al de dijous, en què el risc era extrem. Ho deia el subdirector general de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado.
Per demà no esperem la caiguda d'arbres, no esperem la caiguda d'elements estructurals que puguin suposar un risc important, vital per les persones.
Les ratxes de vent poden ser de 90 i 100 km per hora al Pirineu, Prepirineu, l'Alt i el Baix Empordà i comarques de Tarragona i del sud de Lleida. Per això Protecció Civil ha demanat als ajuntaments dels municipis on s'organitzen aquest cap de setmana rues de carnaval que es modifiquin les rues o que si cal s'ajornin si les ventades en aquelles localitats són extraordinàries. Més coses. Avui també estarem pendents de Rodalies, el tram de la línia RL4 entre Manresa i Cervera. Ha de tornar a funcionar avui, segons el calendari de la Generalitat i el Ministeri de Transports. El centenar de limitacions de velocitat que s'han posat a la xarxa de Rodalies per les obres d'emergència s'aixecaran a l'abril. La resta, en el que queda d'any, segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
Y el horizonte que tenemos de finalizaciones este año. Por tanto, si todo fuera bien, a finales de este año, pues Rodalies tendría una situación mucho mejor desde el punto de vista de limitaciones temporales de velocidad. Prácticamente se reducirían el 90%.
Més coses. Salvador Illa es reincorporarà dilluns a la feina. El president de la Generalitat porta gairebé un mes de baixa per una infecció al pubis, de la qual encara es recupera. La continuïtat del tractament, però, és compatible amb la represa progressiva de l'activitat. I encara en clau política, Esquerra retirarà la seva proposta de llei al Congrés perquè la Generalitat recapti l'IRPF, segons expliquen diverses fonts dels republicans aquesta emissora. Era un dels requisits d'Oriol Junqueras per pactar pressupostos, però Hisenda s'hi ha tancat en banda. Els republicans optaran, per tant, per no forçar aquesta votació, però no renuncien que en un futur Catalunya pugui recaptar i gestionar aquest impost. De la crònica internacional, la Conferència de Seguretat de Múnich arrenca debatent sobre les relacions transatlàntiques en un moment de desgast entre els Estats Units i Europa. Els líders europeus han volgut destacar les bondats de l'Aliança Atlàntica enmig de l'aposta per reforçar el seu paper dins l'organització. El secretari general de l'OTAN és Mark Rutte.
També estem tots d'acord que l'OTAN hauria d'estar més liderada per Europa. Els europeus haurien d'assumir més responsabilitat per la seva pròpia defensa i la bona notícia és que ho estan fent.
A la cimera de Múnich avui s'hi esperen les intervencions del secretari d'Estat nord-americà Marc Rubio i del president d'Ucraïna Volodymyr Zelensky. A Ribes de Freser avui celebren el dia del seu patró, Sant Valentí, i és que aquest any en fa 360 que la tradició diu que el cos del sant va arribar a aquest poble del Ripollès. Avui les relíquies són a l'església de Santa Maria. Ribes de Freser, Laia Claret.
Va ser el 16 d'agost de 1666. Miquel Sitjà i Serra és docent del camp d'aprenentatge del Ripollès.
Tenen presumpció de ser autèntiques les relíquies. No són les relíquies, és el cos sencer, perquè qui les dona és el mateix papa de Roma en aquest religiós jesuït fins de Ribes, que es deia Jacint Piqué. Tot això està com molt controlat.
Amb la Guerra Civil, l'església queda destruïda, però es va reconstruir el 1945. Ara bé, toca restaurar-la, segons Sitjà.
De coberta i hi ha filtracions d'aigua.
L'Ajuntament assegura que estan converses amb el bisbat per la restauració. El 16 d'agost volen commemorar els 360 anys.
I en esports, avui a les 2 del migdia, l'Espanyol rep el Celta de Vigo amb l'objectiu de trencar la ratxa de 6 jornades seguides sense guanyar, amb un punt de 18 possibles. Més tard, a les 9, es jugarà avui el Real Madrid-Real Societat. El president interí del Barça, Rafa Juste, qualifica de vergonya l'arbitratge de dijous al camp de l'Atlètic de Madrid, on el Barça va perdre per 4-0. Juste ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que demanaran explicacions sobre els 8 minuts que el col·legiat va trigar a revisar un gol anul·lat a Cobercí. El Barça perd catacoll per un mes. Ahir la portera es va sotmetre a una artroscòpia per un problema al menisc del genoll esquerre. Diumenge, a 6:45, Barça-Eibar, abans a les 12, Badalona-Tenerife. Avui, als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, el català Nil Llop opta a medalla als 500 metres de patinatge a velocitat. D'altra banda, Bernat Sallés ha estat desqualificat en la final dels 10 quilòmetres d'esquí de fons per no seguir el circuit marcat. En bàsquet, a la Lliga CB, avui a les 6, Saragossa-Penya. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 7, Alzira 2, Catela, jugador blaugrana, ha tornat a jugar 10 mesos després de la lesió que va patir. I el Granollers ha guanyat 30-29 la de Mar de Lleó en partit de la Lliga a Sobal d'Embol.
El suplement amb Roger Escapa.
Calçotaires. A bon preu i esclat fem festa grossa. Ho tenim tot a punt. Calçots de Valls, carxofes del Prat de Llobregat i del Delta de l'Ebre, carn de proximitat de granges catalanes i lots d'estalvi per gaudir d'una bona calçotada al millor preu. Vine a Bon Preu i Esclat o demana-ho a Bon Preu Esclat online i encén les brases.
A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Una connexió que batega siguis on siguis i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som el suplement, som a Catalunya Ràdio i també som Cultura d'Arrel. Al mans, arrenquem el suplement.
Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura tradicional i popular a la Nacional de Catalunya. Avui és dissabte, 14 de febrer, i això vol dir que som en ple Carnestoltes. I que tenim el país immers de ple en aquesta celebració, en aquests dies d'excessos i disbauxa. Avui pel programa passa una persona que és una autèntica institució d'aquesta festa a Vilanova i la Geltrú i de tot el que representa la cultura popular a casa nostra. Avui al Mans, Bienve Moya, que de pas ens presenta el llibre 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana. I avui a Solsona...
Solsona,
Se sabrà qui és el Mata-ruc d'honor d'aquest any, un dels secrets més ben guardats del carnaval de la capital del Solsonès. També hi haurà la coneguda penjada del ruc i anirem per veure com s'hi viuen els dies més esperats de l'any. Avui també anirem fins a Sitges per veure com es preparen les grans rues de demà i dimarts que ve amb dues de les colles que hi prendran part i enguany estan d'aniversari. Una perquè fa 50 anys i l'altra perquè en fa 40. I demà també a Barcelona. Arriba un aniversari ben sonat, celebració dels 425 anys dels Gegants del Pi en plenes festes de Santa Eulàlia, amb un munt de convidats. En sabrem també tots els detalls. Tot això avui al Mans, marcat, evidentment, pel Carnestoltes, com sempre, una mica de música per alegrar aquest dissabte i començar-lo amb energia. És la cançó Taula Parada del grup La Cosina. Bon dia a tothom.
Estem de primera, taula parada, cançons de sempre, una bona anyada que ens acompanya, la sobretaula. Que vingui el veí, que ens trobi junts amb la moreneta, la porta oberta, no tenim pressa, la copa plena. I si se'ns fa tard, celebrarem, cores vinguin, que bé que estem, anem lents, ja arribarem. I si vens per bé, ja pots pujar, deixa el carrer i seu aquí al costat. Si vens dubtant, deixa't animar. Estem de primera, taula parada, cançons de sempre, una bona anyada que ens acompanya a la sobretaula.
Fins a 6:45.
Cada dissabte a primera hora, el país sona a Max.
Som els del Mans, som en ple Carnestoltes i avui comencem parlant amb una persona que és una institució d'aquesta festa. Bé, de fet, de tot el que representi la cultura popular a casa nostra. El nostre primer convidat ha estat Premi Nacional de Cultura Popular i el podríem presentar de mil maneres, folclorista, gestor cultural, tastaulletes, escriptor. Ara ha tret un nou llibre publicat per Cossetània que es diu 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana i avui passa pel Mans. Bienvenido, Moya, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, de tot el que hem dit com a presentació, amb què et quedes?
Jo sóc de professió gestor cultural. M'he dedicat més que al folclore, concretament al moviment de la festa al carrer, però tampoc, si em diuen folclorista, no m'ofenc.
I una mica tastaulletes, també, eh?
Això sí, potser és el primer que hauria de ser. Sí, tastolletes. He treballat allà on he pogut i on m'ha agradat.
A veure, bé, som a dissabte avui de Carnaval i per una persona de Vilanova i la Geltrú, això què representa?
Bé, que estem en plena festa. De seguida començarà el Sarau i tindrem durant tot el dia mullader al carrer. Hi haurà moviment i esperant que demà les comparses doncs surtin al carrer i siguem molts, molts, molts.
Aquestes comparses fantàstiques del Carnaval de Vilanova estan en un bon moment, bien bé, aquesta festa, aquest Carnaval a casa nostra, a Catalunya?
Bé, de participació sí, vull dir, hi ha un... Participen... L'any passat van participar una quantitat molt gran de gent que es pot comptar per milers, i si tenim en compte que en aquesta festa de comparses, a partir dels 40 i tants anys, deixa d'assistir-hi, podem dir que hi participa un tant per cent molt, molt, molt elevat de la gent jove de la ciutat. Per tant, si la gent jove hi participa, és que la cosa funciona.
I la clau arreu del territori també és crear amb el Carnestoltes un relat propi, per exemple, com hem vist a Torelló, altres indrets, i que la gent se la faci seu?
Sí, clar, és que el Carnaval és una festa molt particular. Com que és una festa universal, el Carnaval se celebra arreu del món, cada població se'l pot muntar de la manera que vulgui i la relació i relacionar-lo amb tot allò que a la ciutat pugui esdevenir motiu de gresca, de mofa, d'ironia, de qualsevol cosa d'aquest tipus.
En aquests 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana, que és el llibre que acaba de treure Ambient Bemoll, evidentment també hi ha un apartat pel Carnestoltes, en aquest llibre presentes, podríem dir sense grans pretensions, un resum perfecte, això sí, un resum perfecte de tot el que cal saber de la nostra cultura, de la nostra cultura popular.
Sí, el llibre està fet per... No és pas un llibre d'estudi, no és pas un llibre per estudiosos, vull dir, no és un llibre d'etnografia ni d'antropologia, ni molt menys, sinó que és un intent d'explicar a la gent que ho veu, que assisteix al pas del Cercavila o que participa en algun dels actes de la cultura festiva catalana, explicar què és allò que veuen i exactament què és allò que veuen. No s'endinsen com quina història ha tingut, ni què representa, ni d'on prové, ni tal. No, només explica què és i com concretament es desenvolupa cada un d'aquests elements.
El llibre està dividit en diversos apartats. Hi ha tipus de balls que hi ha a casa nostra, evidentment tipus de bèsties, festes majors característiques, algunes festivitats que són singulars a Catalunya i altres a la resta de països catalans. També, evidentment, l'apartat de menjar relacionat amb les festes, perquè les festes sempre van relacionades amb un bon àpat a taula. Hi ha alguna cosa, Bimbe, de tots aquests elements que ens defineix com a territori?
A veure... La cultura popular, a mi m'agrada dir-ho, és la més universal de les cultures. Per tant, buscar elements definitoris de la cultura popular catalana, doncs no gaire. El que és la cultura popular catalana està immersa en la cultura popular mediterrània. Per tant, trobarem en els nostres elements de la cultura popular trobarem elements que poden trobar-se arreu de les conques del Mediterrani. En aquest aspecte és universal. I precisament perquè és universal, doncs és molt local, perquè cadascú, com sembla que ja he dit abans, sinó que se la munta amb els seus elements que la fan característica.
Aquest fet també de ser mediterranis, és a dir, fa bon temps, bé, ara encara no perquè som tot just al mes de febrer, però segur que el mes que ve ja farà bon temps, vivim al carrer, ho fem en comunitat i ens agrada celebrar.
Sí, sí. Quan fa bon temps és fàcil fer festa. Quan el temps no és tan bo, és més difícil. Però precisament perquè no és un bon temps per estar al carrer, per això ens hem d'organitzar per muntar allò que sigui necessari perquè el carrer sigui amable amb nosaltres.
El sentit també, bien bé, de qualsevol festa major, de qualsevol d'aquestes festivitats singulars que tenim arreu del Principat, és saber que és cíclic, és a dir, saber també que l'any que ve hi tornarem?
Bé, la festa serveix per això. O diguem que el motiu de celebració de cada una de les festes del llarg llarg dels cicles festius, que són els cicles naturals de la, del nostre món, de la nostra civilització, serveixen per això, per saber que ha arribat un temps, en aquest cas, doncs, ha arribat el Carnaval, que d'una forma o altra preludia que el bon temps s'acosta, serveix per això, serveix quan arriba el bon temps saber que és Sant Joan, que és l'altre cap d'any, hi ha dos caps de l'any, d'any en la nostra civilització, Nadal i Sant Joan. Per tant, aquest continu anar passant de cicle en cicle i que cada cicle tingui la seva festa concreta amb els seus costums i les seves formes de celebrar-ho, doncs ens ajuda, realment ens ajuda a saber on vivim, on estem, i que el món no s'acaba, sinó que després d'un cicle continua l'altre. Això és la lliçó més gran que ens ensenya qui ho vulgui rebre, que ens ensenya la cultura popular.
Estem parlant al mans amb en Bienve Moya. Ell s'autodefineix com a gestor cultural, Premi Nacional de Cultura en la categoria de cultura popular. Ens presenta aquests 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana. Bienve, tu que ets un veterà de guerra, per dir-ho d'alguna manera, què en penses actualment quan veus algunes d'aquestes festes tan mediàtiques relacionades amb la cultura popular com la Patum i companyia, en què potser algun dia, esperem que no, acabaran morint d'èxit per la sobrepoblació que hi ha, no? Això no sé si t'ho arriben a dir fa 40 o 50 anys, si t'ho hauries imaginat mai.
Bé, això no, com tot, no és nou. No hi ha cap celebració d'aquestes festes que al llarg dels anys no arribi un moment que, per moltes raons, i una d'aquestes pot ser morir d'èxit, no hagi davallat i que uns altres que una altra generació l'hagi recuperat. Totes les festes, totes les celebracions que avui celebrem, en algun moment han estat decadents, i unes altres generacions s'han ocupat de refer-les i adaptar-les a la seva manera de viure. Per tant, sí, la Patum és possible que mori d'èxit, també és possible que mori d'èxit el Carnaval de Vilanova, sí. També és possible que mori d'èxit la Mercè de Barcelona, però segurament que hi hauran, ben segur, perquè no és la primera vegada que passa al llarg dels anys, hi haurà algú, altres generacions, que tornaran a muntar-les, i les muntaran a la seva manera. A la seva manera, perquè la festa no és que evolucioni, la festa és evolució contínua.
La festa és evolució contínua. Ens quedem amb aquesta frase d'en Bienve Moya, una autèntica llegenda dins del món de la cultura popular a casa nostra, i que avui ha passat pel mans, entre altres coses, per parlar d'aquest Carnaval de Vilanova i la Geltrú, que tant s'estima, i també d'aquests 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana, i que ara som al mes de febrer, però jo quan començo a mirar totes les festes que encara tenim per endavant, em comença a picar tot, per tant ja tenim moltes ganes, evidentment, que arribin aquestes festes que tant ens agraden. Bienve, moltes gràcies per haver passat pel mans aquest dissabte. Bon dia.
A vosaltres. Adéu, adéu.
El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el mans, a Catalunya Ràdio.
Som els del mans, com sempre, cultura popular dins del suplement aquí a Catalunya Ràdio. És dissabte de Carnaval, un dia que esperen amb moltes ganes a Solsona. perquè avui arriba el dia culminant de la festa i sabrem qui és el Mataruc d'Honor d'aquest 2026. És un autèntic honor per qui el rep. Avui també viurem la penjada del ruc. De fet, però, Solsona ja fa dies que ha durat la disbauxa. Podem saludar perquè ens ho expliqui la Raquel Estany, que pertany a l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona. Bon dia, Raquel.
Bon dia, què tal? Com esteu?
A veure, sense que ens senti ningú, ens sorprendrà el Mataruc d'Honor d'aquest any?
Jo espero que sí. Si més no, com arriba, us sorprendrà segur.
Perfecte. Això ho haurem de veure aquesta tarda, eh? Però això és un secret, que es manté sempre molt, molt ben tancat. Però quanta gent ho sabeu perquè no s'escapi?
Ho sabem els de la Junta, de la Comissió de Festes, i ho saben els speakers, que són les persones que es preparen la presentació que faran d'aquest Mataruc, que fan com tota la feina d'investigació, perquè al final també volem treure algun drap brut, no?, d'aquesta persona. Llavors, hi ha unes poques persones privilegiades que també ja ho saben des de fa unes setmanes.
Aquesta tarda, per tant, sabrem qui és aquest Mataruc d'Honor. El que vam saber abans d'ahir és qui és el Carnestoltes d'aquest any.
Sí, aquest any la Carnestoltes és la Carme Castells, que és una d'aquestes persones que viu al Carnaval de carrer des de fa moltíssims anys, que és com representant de... Ella és la Carnestoltes, però també l'homenatge és a la comparsa, que hi són any rere any, acte rere acte, i que bé, que es mereixen, no?, com ser protagonistes d'aquesta festa.
Escolta'm, això arriba una edició després que el Carnestoltes l'any passat va recaure en Joan Quadrenc, el Bufi, que és un dels veterans de la festa, i gràcies al qual el pas doble del Bufi, composat per en Joan Roura, porta aquest nom, el Bufi, aquest pas doble, que sona i ressona i torna a sonar en aquest carnaval.
Sí, 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 l'any passat ell havia de ser-ho, no?, en algun moment de la història.
I escolta'm, ara que estàvem parlant del Bufi, d'aquest pas doble fantàstic, la música és evident que, com passa també en altres indrets, en altres carnavals d'arreu del país, com és el cas de Torelló, per exemple, o altres indrets, la música també és clau en aquest Carnaval de Solsona.
I més, de fet, aquest any, perquè la Patim Fan Jazz, que és l'orquestra que ens acompanya any rere any, acte rere acte, i que dona vida en els ballets dels gegants, aquest any fa 50 anys, llavors estan de celebració, i ho vam celebrar ja en el precarnaval amb l'entrega de Bojos, que va ser com un concert homenatge a ells, i ahir també van fer com un concert que se'l van estar portant treballant-lo molts, molts mesos. Llavors, aquest any, més que mai, la música i la Patim Fan Jazz han de ser protagonistes, i els estem superagraïts.
I tant, des d'aquí una felicitació per aquests 50 anys que, com ens comenta la Raquel, que és de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, la Raquel Estany. Quin és l'acte que més t'agrada a tu, Raquel, que dius, ara això sí que fa carnaval?
Uf, és molt difícil, eh? Jo... Abans d'entrar a la Junta podia dir algun acte diferent, però ara em quedaria. A mi la penjada del ruc com a moment de Junta és molt especial, és molt emotiu, perquè si bé la plaça és un cúmul de gent i és una mica agobiant, clar, nosaltres ens posem just a sota, ens abracem, i és com, clar, ens veiem les cares com super de prop, mirem amunt, i el ruc, el castell de focs, és molt emocionant, la veritat.
I tant,
La despenjada, al final de tot, sobretot, perquè ja estan els nervis que ja han passat, tot ha anat bé, esperem, això serà dimecres, llavors és un moment com molt, molt intens.
I ara parlant també de la música, aquestes abraçades amb aquesta penjada al Rull, i amb aquesta a Solsona bona gent, que també és un dels moments culminants del carnaval.
Sí. Exacte, sí, sí.
I aquests gegants bojos, que a mi m'encanten particularment, espero que també els oients del Mans, que els podem veure al llarg de tot el carnaval. Avui és dissabte de Carnestoltes, però encara quines ocasions més tenim l'opció de veure'ls?
Val, sí, sortiran avui al vespre, després del mercat, que arribi el Mataruc d'Honor i tot, que ens portaran cap a on hi haurà l'arribada de comparses, i llavors de la nit, després de sopar, perquè aquest any fem un canvi d'horaris, que abans els gegants ballaven abans de sopar, i hem decidit canviar-ho per donar una mica més de temps de que es pugui sopar bé i tot, i després de sopar doncs la gent sortia amb l'energia ja cap a plaça. Llavors, aquest any hi haurà els balls dels gegants després de sopar, llavors demà diumenge al migdia, I el dilluns, que sobretot si la gent de fora es planteja venir amb infants, que sabem que hi ha molta falera pels nostres gegants, doncs recomanar, aprofitar l'altaveu que ara ens estàs donant per recomanar que vinguin el dilluns, perquè és un dia on els actes estan pensats pels més petits de casa i ho podran veure bé sense tantes aglomeracions i ho gaudiran més, perquè si no és una mica incòmode per tots.
I tant, i dilluns sobretot, que és festiu en moltes escoles de Catalunya, per tant, infants d'arreu de Catalunya que poden venir, perquè teniu comptabilitzat una mica quina és la llau de gent que rebeu a Solsona, sobretot al cap de setmana, tenint en compte que, evidentment, arreu del territori també és Carnestoltes.
Sí, no, la veritat és que no en tenim ni idea. Sí que podem comptabilitzar en els actes en els que venem entrades, perquè aquí sí que hi ha un aforament i, per exemple, en el Ball d'Assaig, que és el cap de setmana previ, i que ballen gegants, les entrades s'esgoten i arribem als 1.700 assistentes molt ràpid. Però, clar, en acte en carnaval de carrer, buf, és impossible. Molta gent.
Raquel, abans d'acabar, no vull que t'escapis sense que m'expliquis, perquè tu crec que ets arquitecte de professió, però també sí. Has il·lustrat el cartell del carnaval del 2021 de Solsona, aleshores en plena pandèmia, amb els gegants amb mascareta. Escolta'm, com vas viure aquell moment de veure que, evidentment, no hi havia carnaval a Solsona ni enlloc, ni festes, i després també deu ser un honor com a solsonina el fet de poder il·lustrar el cartell, encara que fos en pandèmia, no?
Sí, la veritat, és molt guai sempre. Quan surt el concurs, i ara que des de dins de Junta també rebem les propostes i veiem i això, el moment de les votacions, de quin cartell guanyarà, és molt divertit. Tothom et pare pel carrer i dient, què, com van les votacions? I clar, és algo secret que no pots dir. Llavors, és guanyar, és bastant xulo, i veure la teva imatge representada al llarg del carnaval, doncs també. I aquell any, ostres, molts nervis, perquè clar, per nosaltres són uns dies molt esperats i aquesta cosa de no saber si es podrà fer o no va ser una mica, ara ho diré malament, però una mica putada, no? Sobretot pels que estaven a dins organitzant-ho, esperant aviam si podia passar. Però bueno, l'any següent va ser... Hi havia com una energia acumulada que va ser catàrquica. Va ser molt guai l'any següent.
Per sort, aquesta pandèmia ja ens ha quedat enrere i si toquem fusta, creuem els dies, esperem que no hi haguem de tornar mai més. És la Raquel Estany, que pertany a l'Associació de Festes de Carnaval de Solsona. Amb ella n'hem parlat. Raquel, que vagi molt bé aquest dissabte i sobretot el que queda encara d'aquest carnaval.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.
Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al mans. Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
A Sitges, demà hi ha la primera de les grans rues on les carrosses i comparses es lluiran davant dels milers d'assistents que hi haurà als carrers. De fet, són milers de persones les que assisteixen cada any a la població de Garraf enmig de la disbauxa, la música, les carrosses, el fardo, la ploma, els lluentons o el brilli-brilli. I enguany tenim dues colles que hi participen activament i que estan d'enhorabona.
De lluny arriba la verge, poc a poc es va acostant, les salves criden festa i huertos va arribant.
Una d'aquestes colles és la colla Eren Pocs, que fa 50 anys, aquest 2026, i que en l'any d'aquesta celebració és l'encarregada de portar als carrers el personatge del Carnestoltes. Podem saludar la Sílvia Penyes, la cap de colla de l'Eren Pocs. Sílvia,
bon dia.
A veure, Sílvia, 50 anys de rues al carrer i abans d'ahir vam poder veure aquest Carnestoltes que va ser molt ben rebut.
Sí, 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 portem 50 anys sortint al Carnaval de Sitges, 50 rues, i efectivament el dijous vam presentar a Sa Majestat Carnestoltes.
El segon cop que organitzeu el personatge del Carnestoltes, que va aparèixer aquest dijous, que no és ni de ploma ni de fardo, no? Com el definiries, el que es va veure?
Jo crec que és una miqueta l'estil de la colla. Seguim la dinàmica dels últims anys de disfresses, que no són disfresses de fantasia. Home, òbviament tenen un punt de fantasia, però són són l'estil de la colla seguit, o amb un puntet més, potser.
I vam una mica amb la filosofia de la vostra colla, que, com diem, esteu d'enhorabona perquè feu aquests 50 anys des del 1976. Això vol dir que es va acabar el franquisme i que l'eren pocs. Al principi éreu pocs, després heu anat creixent moltíssim. Explica'm una mica l'evolució de la vostra colla.
Bueno, el 1976, mon pare i ma mare doncs, van ser un dels bueno, que van sortir al carrer arrel de la crida, no?, de l'entitat, de la Societat Recreativa del Retiro, i a partir de llavors doncs, va començar doncs, a formar-se a la colla. Efectivament, el nom eren pocs, perquè en aquell moment eren pocs, però mon pare ja ho va pensar doncs, que en un futur podríem ser més, i efectivament, ells van ser cap de colla durant 20 i pico anys ben bé, i després em van passar la colla a mi i al meu germà, que som els encarregats ara de portar-la. I aquí estem, sortint al carrer tots els carnavals.
I tant, és la Sílvia Penyes, la cap de colla d'aquest eren pocs, abans d'ahir amb aquesta presentació del Carnestoltes d'enguany, segon cop en la història que ho fa la vostra colla, i demà, evidentment, que tens marcat el calendari, també dimarts, aquestes rues. Què hi veurem?
Bueno, al final el que veureu són les quatre civilitzacions que han arribat amb les seves respectives disfresses, els seus dos líders, Sa Majestat Carnestoltes, i moltes ganes i de fer passar-ho bé a la gent.
Sílvia Penyes, cap de colla de l'Eren Pocs, que vagi molt bé aquest carnaval de Sitges. Gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies, Oriol. Bon dia. Adéu.
I una altra de les colles que està d'enhorabona també en aquest Carnaval de Sitges és la colla de la Gresca, que aquest 2026 arriba als 40 anys. La Carla Artigas és una de les cap de colles d'aquesta colla de la Gresca. Carla, bon dia.
Hola, bon dia,
Com va de moment aquest Carnaval de Sitges?
Doncs pues amb bastants nervis, però bueno, amb ganes ja de que demà arrenquem i veure com queda tot el conjunt de la disfressa.
Amb nervis perquè, evidentment, abans d'ahir era dijous llarder, per tant, és aquest toc de començament del carnaval, però bé, a Sitges vosaltres teniu marcat el calendari, evidentment, aquesta rua de demà, diumenge de rua, amb aquesta rua de la disbauxa.
Sí, l'altre dia va ser el dijous, no?, que va mantenir l'arribo de Carnestoltes i va arribar i ja va donar el tret de sortida en aquest carnaval, i les altres colles, no?, esperem amb ganes el diumenge per poder lluir totes les nostres disfresses.
Cap a on anirà aquesta disfressa de la vostra colla?
Doncs aquest any segueix una mica el mateix estil de sempre, amb molta ploma, amb molta lluentor, però aquest any, al fer els 40 anys, hem decidit fer una explosió de colors i crec que agradarà bastant.
Ara n'estàvem parlant també amb la Sílvia, que és dissabte de Fardo, i destaca aquest ball, ball del Fardo, però vosaltres, evidentment, el que més us interessa són aquestes rues, diumenge de disbauxa, aquesta rua, i dimarts, amb qui no hagi tingut l'oportunitat de veure-us, dimarts hi ha una nova oportunitat, no?
Sí, exacte. El dimarts fem la rua de l'extermini, que sol ser la rua on ho deixem tot al final, perquè és l'última, i normalment ve molta gent, no?, que el diumenge, per altres motius, no ha pogut venir.
Carla, en quin estat està la vostra colla, que ja són 40 anys, és a dir, des de l'any 1986 formant part d'aquest Carnaval de Sitges? Quan sou actualment? Com ha anat aquesta evolució al llarg dels anys?
Doncs hi ha hagut una força evolució, perquè sí que abans era una colla especialment de noies, amb pocs nois, on lluïen molts biquinis i això, i a poc a poc s'ha anat fent més gran. En aquests 40 anys tenim la sort de poder sortir 74 participants, d'aquests 11 homes i 63 dones, i de passar de ser uns 30 o així a ser 74, doncs, pues, dona molta alegria, no?, que en aquests 40 anys puguem lluir tanta gent i al final, no?, mostrar tots aquests colors de la Gresca, també.
40 anys d'aquesta colla de la Gresca, que interpreto que és intergeneracional, és a dir, hi deu haver gent que el 86 ja probablement hi era i altres que n'hi havíeu nascut.
Sí, exacte. Jo mateixa no havia ni nascut en aquest 86, i sí que tenim gent encara dels inicis. Potser no de tant als inicis, però sí que dos o tres anys més tard encara tenim tres o quatre components que segueixen amb nosaltres i ens acaben ajudant en tot el que necessitem.
Molt bé, doncs Carla, que vagi molt bé aquesta rua demà i sobretot també dimarts, amb aquests milers d'assistents que un any més tornaran a venir als carrers de Sitges per veure aquest brilli-brilli, aquests lluentons, aquestes carrosses, aquesta meravella que és el Carnaval de Sitges. N'hem parlat també aquí al Mans amb la Carla Artigas, una de les caps de colla de la Gresca, que enguany celebra els seus 40 anys. Carla, que vagi molt bé. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, adeu.
Cultura popular per gent desperta, o per qui encara no s'ha dormit.
Aquest Mans, ja ho esteu veient, està marcat pel Carnestoltes, però de tant en tant el calendari fa que aquest Carnestoltes coincideixi amb les festes de Santa Eulària. I en alguns indrets del nostre país, Santa Eulàlia és igual a festa, com passa a Pallejà, Arròs, Puig Oriol, Arill la Vall, les Roquetes o Barcelona. De fet, a Barcelona, aquesta festa major d'hivern veurà enguany un aniversari ben sonat. Són els 425 anys dels Gegants del Pi. L'Eloi Palmeiro és el president de l'associació Amics dels Gegants del Pi. Eloi, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per passar avui pel Mans. 425 anys, això és evident que no es fan cada dia.
No, exacte, no es fa cada dia i doncs, bueno, tenim tot un any farcit d'activitats i de celebració, doncs per fer aquesta celebració i tenir-la a l'alçada del que es mereix.
Una d'aquestes celebracions ja ens arriba demà mateix pels carrers de Barcelona. Explica'm quina sort tindrem demà si passegem per Barcelona. Què veurem?
Doncs res, demà serà un dia de cultura popular i de festa major a la ciutat de Barcelona. Al matí ens trobareu doncs, al seguici de Santa Eulàlia, el tradicional, i després a la tarda, emmarcat de la celebració aquesta dels 425 anys dels Gegants del Pi, doncs trobareu el que hem anomenat el seguici dels 425 anys, que bàsicament el que hem volgut amb aquest seguici és rememorar o explicar com eren els antics seguicis del Corpus i de celebracions que hi havia a la ciutat, sobretot a segles XVII, XVIII, i bueno, l'hem volgut rememorar, però amb elements actuals.
Dins d'aquest rememorament que voleu fer, si mirem la llista dels convidats, són convidats il·lustres, demà tindrem un privilegi molt gran de veure figures per Barcelona que ara tu mateix ens comentaràs, però que fa molta patxoca.
Sí, correcte. Hem volgut convidar doncs, figures que doncs, surten de la seva població de manera excepcional i que bueno, ens van rebre la proposta doncs, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Els primers de tots que aniran obrint són el Ball de Diables de Barcelona, de Revenedors, que bueno, es van recuperar ara fa poc i doncs, vam pensar en ells perquè bueno, doncs, s'havia de donar suport en aquest projecte i a part que són veïns del Pi. També trobarem altres elements com el drac de Vilafranca al Penedès, que bueno, és un drac doncs, molt important al país i que té molta solera. Tenim la Víbria de Reus. Això tancaria el que és el bloc, diguem-ne, inicial que porta foc. Uh-huh. I després ja entrem en un bloc una miqueta més tranquil, que seria la Molassa de Tarragona, Vall de Cavallets de Lleida, també, l'Àliga de Mataró, els Gegants de Vilafranca del Penedès i els Gegants del Pi, tant els grans com els petits.
Uh-huh. Mira, com a mataroní, molt content que vingui l'Àliga de Mataró amb aquesta primera referència també de l'any 1601.
Sí, correcte. És la referència del 1601 dintre de les celebracions aquí a Barcelona de la canonització de Sant Ramon de Penyafort i que, bueno, és la nostra referència, diguem-ne, i, bueno, estem celebrant justament aquests 425 anys d'aquesta efemèride i, bueno, també donar-li cert valor de que és una referència del gegant del Pi, però també específicament d'un gegant de cartró al Pi. Llavors, seria una miqueta com més específic del que podríem arribar a conèixer o pensar avui en dia com a figura de gegant.
Uh-huh. El gegant del Pi ara balla, el gegant del Pi ara balla pel camí, això ho ha cantat jo crec que tothom. Aquest aniversari us ha servit també per rascar i rebuscar documents a veure què trobàveu d'aquest origen dels gegants del Pi, d'en Mustafà, de l'Elisenda i dels seus fills l'Oriol i la Laia, heu rascat?
Sí, de fet, portem ja diversos anys treballant en diferents arxius, sobretot a l'arxiu del Pi, perquè clar, tenim la sort que l'arxiu parroquial de Santa Maria del Pi doncs es va salvar en el seu moment i està pràcticament sencer. I clar, els gegants del Pi, a ser els gegants de la parròquia, doncs clar, pràcticament tenim una línia, diríem que gairebé ininterrompuda, de tota la seva història al llarg dels segles. Hem trobat des de persones que van construir els gegants en diferents èpoques, gent que els pentinava, fusters, pintors... ha estat una tasca molt, molt intensa dels últims anys i que, bueno, s'ha vist plasmada, en part, en una exposició que podreu trobar fins al dia 22 al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, aquí a la Plaça Nova, i que, bueno, doncs estem molt contents del resultat.
Aquest serà un dels actes d'aquests 425 anys que demà arriben amb aquesta gran festassa a un dels punts culminants, però l'any, evidentment, no s'acaba fins al mes de desembre. Quines celebracions més trobarem?
De fet, ja vam començar el desembre presentant tota aquesta celebració a l'Ateneu Barcelonès. Després ja vam passar al Col·legi d'Arquitectes la inauguració de l'exposició, que aquesta exposició la trobareu al Col·legi d'Arquitectes, com m'he dit, fins al dia 22 de febrer, però bueno, després la podreu trobar a la Casa dels Entremesos, que és el nostre espai més habitual i és casa nostra, diguem-ne. I ja emmarcat a les fetes de Santa Eulàlia, doncs trobarem aquest seguici dels 425 anys que gaudirem demà. Que clar, el vam voler marcar dins de les festes de Santa Eulàlia, doncs, perquè són unes festes molt importants per nosaltres, perquè juntament amb els gegants de la Plaça Nova, doncs, la vam recuperar l'any 84 i doncs, bueno, són unes festes que són, les considerem molt importants i molt, les portem molt a dins. I ja la segona meitat de l'any doncs, trobarem un concert de cobla el que farem al Pi, a la Basílica del Pi, una visita al Castell de Penyafort, que la farem conjuntament amb els gegants de Vilafranca, que els gegants de la Fila de Franca estan molt presents en el nostre aniversari, perquè els trobarem demà i els trobarem també en aquesta visita al Castell de Penyafort. Per què? Doncs perquè ens uneix una miqueta la mateixa referència, no? Els gegants de Vilafranca també estan referenciats l'any 1601 a les festes de canonització de Sant Ramon de Penyafort, en aquest cas, a les que es van fer a Vilafranca. I ja per tancar l'any farem una visita a Montserrat, no? Perquè, bueno, vam voler fer que aquesta celebració doncs, tingués un àmbit territorial ampli, no? Tant de barri com de ciutat com de país, doncs, perquè creiem que l'ocasió s'ho mereixia. I bueno, esperem després... tancarem l'any 2026 la celebració amb tot això, però la cirereta del pastís esperem que sigui el 2027, on volem publicar un llibre, el llibre dels gegants del Pi, amb tota aquesta informació i amb tota aquesta recerca que hem fet al llarg dels anys i que es veurà plasmada doncs, amb aquest llibre que esperem publicar l'any que ve.
Doncs, déu-n'hi-do, quants actes al voltant d'aquests 425 anys dels gegants del Pi. Ja ho sabeu, amb aquesta cercavila pels carrers de Barcelona, amb els gegants del Pi i els seus convidats, que són d'aquells que fan patxoca. N'hem parlat avui a mans amb l'Eloi Palmeiro, el president de l'associació Amics dels Gegants del Pi. Eloi, que vagi molt bé demà i tot aquest any. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans.
Abans d'acabar aquest Mans, carregat d'actes, evidentment, de Carnestoltes, si voleu, demà diumenge, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, hi ha la Diada Castellera de les Festes de Santa Eulàlia, amb la presència de totes les colles barcelonines, i on algun any s'hi ha vist fins i tot algun castell de 8 pisos. Demà també concurs de colles sardanistes a Pons amb la Copla Montgrins. Divendres que ve, el Tradicionarius concert amb el retorn del mític grup bas Tàpia et Letúria. Fins aquí aquest Mans d'avui. Gràcies a en Josep Lluís Santiso i Sarassa i en Josep Maria Campillo, les vies de so i el muntatge musical, us ha parlat l'Oriol Rodríguez. Que tingueu bona setmana, bon Carnestoltes i sobretot gaudiu de la cultura popular.
Ay, es San Miguel y Jurreta Cocero al tu colorie. Ay, es San Miguel y Jurreta Cocero al tu colorie. Agure zarrak, jantzan ikusitare, que txen jok barrie. Agure zarrak, jantzan ikusitare, que txen jok barrie. Kaspelan dizen intxar saltzie pitxer morkuen txumpletin.
Kaspelan dizen intxar saltzie pitxer morkuen txumpletin.
Eragin eta beti eragin zarro baxeukek zerregin.
Eragin eta beti eragin zarro baxeukek zerregin.
Garaiko plazan noti eloran ermuan asentzitzue.
Garaiko plazan noti eloran ermuan asentzitzue. denoran ermuan azent izue.
Jantzan ikasi gura dabena barruetara beizue.
Jantzan ikasi gura dabena barruetara beizue. Gaiena berde punten lorie belegi. Kalabazie gaiena berde punten lorie belegi. Txapel gorri dun mutil horre xekra belinie dirudi. Txapel gorri dun mutil horre xekra belinie dirudi.
El suplement amb Roger Escapa.
Aquest cap de setmana el tot gira.
Atenció!
Obrirem el cap de setmana esportiu a 2:45 del migdia amb l'Espanyol Celta.
A la tarda serem el derbi català de rugbi entre el Barça i la Santboiana.
I després viurem el Barça Íber de la Lliga F i des de Can Dragó a Europa Tarazona.
Diumenge us explicarem el Barça Manresa de l'ACB, l'Uni Girona Cadit de la Lliga Femenina de Bàsquet i farem la prèvia del Barça Girona de Lliga de dilluns.
Tot gira.
Dissabte a partir de 2:45 del migdia i diumenge a les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, tots els detalls del robatori que van patir dos jugadors del Barça, Joan Garcia i Pau Cubarsí, a casa seva. Els lladres, de fet, no sabien, ens ho va explicar la Maica, que els domicilis eren dels jugadors blaugranes i no formaven part, a més, de cap organització criminal especialitzada en robatoris a futbolistes i empresaris. Per això, el pot que es van endur va ser relativament petit, 6.000 euros en joies en un cas i un rellotge a l'altre cas.
Són cases totes dues que passen desapercebudes. No estem parlant de la mansió que el Lamine Yamal va comprar a la Shakira i el Piqué.
En el cas del Pau Cubarsí, crec que viu amb la seva germana, no? En un pis aquí a Barcelona.
I van entrar, estem parlant de lladres, que van aprofitar l'oportunitat, que van veure l'oportunitat d'accedir. Estan convençuts els investigadors, i així ho han traslladat, que ni sabien que eren els propietaris eren el Joan Garcia i la seva parella i els germans Cubarsí. En el cas del Joan Garcia, l'alarma es va encendre molt ràpidament, es van espantar i van agafar quatre joies, que el valor aproximat són uns 6.000 euros. En el cas dels germans Cubarsí, van trobar un rellotge i també d'aquest muntant aproximat d'uns 6.000 euros i també van fer via ràpidament.
També vam entrevistar en Manel Lucas, l'Albert Martorell i la Júlia Cot. Són tots tres, o han estat bé, guionistes del Polònia, que tot just compleix ara 20 anys de missió. Vam recordar amb ells els millors gags i anècdotes del rodatge i ens van confessar com va ser escriure guions durant el procés.
Júlia, a tu et va tocar treballar al Polònia als anys àlgids del procés. Suposo que aquells dies devia ser difícil, tot plegat.
El que va ser difícil va ser el després, va ser la repressió a nivell anímic i sentimental, però jo que hi vaig estar el 2011, vaig entrar abans de la gran manifestació de la Diada del 2012, i fins al 21, jo crec que van ser els millors anys per treballar al Polònia, perquè creativament, estava passant una cosa, o ens creiem que podria arribar a passar una cosa inaudita. I viure una possible independència o un camí cap a la independència o cap a la configuració d'un estat propi a nivell conceptual i com a guionista d'un programa de sàtira política és, quan tindré l'oportunitat de tornar a viure això, aquest moment? És que passaven coses cada setmana, era divertidíssim.
I també ens van visitar els actors Carlos Cuevas i David Mercé per presentar-nos la seva última pel·lícula, La Fiera, i expliquen la història de cinc amics que practiquen el salvasa, un esport carregat d'adrenalina, i ens confessen que senten una sensació de nervis similar quan es posen davant la pantalla.
I aquella cançó del Quimi Portet que es titula Tinc una bèstia dintre meu. Mm-hmm. Vosaltres, aquesta bèstia no és el salvasa, que quan surt la bèstia que porteu a dins?
Que no sigui amb aquesta professió que tenim, no?
Jo crec que sí.
L'ofici, no? És l'adrenalina, no?
Sí, sense jugar-nos la vida ni molt menys, perquè no ho podem comparar des d'aquí, però sí que no podem deixar de fer-la malgrat tota la incertesa. tristesa, tot el, no? Tots els moments difícils, a vegades vius moments que són d'un sacrifici brutal, i tot i així ho seguim fent. La penya pren ansiolítics.
Sí? Però tu et prens alguna cosa quan has de fer teatre?
Vaig decidir que jo no entraria a aquest joc, però vull dir, hi ha companys que sí que ho fan.
No, perquè cuidado, eh? La calobra...
Bueno, sí, hi ha gent que pren coses perquè hi ha molts nervis abans d'una estrena teatral. Molts nervis.
És aquell moment de dir, però per què, en sèrio, no poso una botiga de mitjons i visc la vida més tranquil?
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Als cinemes arriba una nova adaptació de Cims borrascosos. What should you do, Heathcliff? If you were rich...
And do all rich men do. Emerald Fennell dirigeix aquesta adaptació lliure del clàssic d'Emily Bronte, protagonitzada per Margot Robbie i Jacob Elordi. Una versió que promet emocions fortes, escenes pujades de to i una nova mirada que no deixarà ningú indiferent. Dear Saoirse, Dara and Robin, I have some terribly
sad news. One second, my friend is... I a Netflix, Cómo llegar al cielo desde Belfast.
La creadora de Derry Girls torna a la càrrega amb aquesta comèdia sobre tres amigues de tota la vida que de cop i volta perden la quarta integrant del seu grup. Però com que sospiten de les causes de la seva mort, s'embarquen en un viatge per Irlanda per investigar què li ha passat realment.
I justament a Irlanda també hi té lloc El barquer, que es pot veure al Lliure de Montjuïc.
Julio Manrique torna a adaptar Jess Butterworth amb aquesta multipremiada peça que ens situa en una granja familiar de festa a la Irlanda del Nord del 1801, durant els Troubles. Tot per explorar els conflictes identitaris, anhels íntims i col·lectius i el pes de la violència. Avui a funció a les 7 del vespre.
Bon dia, Sònia Deulofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per Guissona. La primera, el Carnaval.
I és que ja ho diu la dita, per Carnaval tot s'hi val i a Guissona ho celebraran com cal durant tot el dia amb activitats per a totes les edats i amb moltes ganes de fer poble. A les 11 del matí, a la plaça Major, la desfilada infantil i, a continuació, el concurs de truites, on només cal portar un fogonet per família i treure el xef interior que portem dins. A la tarda, a partir de les 4, la rua de comparses i a la nit, festa grossa amb el grup Crit i DJs. A més, si vas disfressat, entrada gratuïta al Museu de Guissona, i els que es disfressin de Cactus, que és el gat negre mascota oficial de la ciutat i del museu, rebran un premi especial.
I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant El Rebost de la Segarra.
Situat a l'Avinguda Verge del Claustre número 57, molt a prop de la plaça de Bellpla i del museu, un restaurant de cuina tradicional catalana, a menú també el cap de setmana, regentat per la Jana Baltés. Des de la sala menjador podem veure com preparen els plats perquè tenen una cuina semioberta i podem tastar les albergínies farcides, els cargols a la llauna, els musclos a la brasa amb salsa Mary, les faves amb papada i ou de flor, els espàrrecs amb pernil ibèric o les costelles de xai a la brasa amb escalivada. Per postres, totes casolanes, flam de coco, pastís de formatge o un pijama. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros, obert de dimarts a diumenge, de les 8 del matí a les 5 de la tarda i divendres i dissabtes tot el dia fins les 11 de la nit.
Música.
Digue-li a la pluja que no plogui tan fort.
I si som per Guissona, podem acabar el dia al concert de Ferran Palau.
A les 8 del vespre al Teatre Aril, concert de presentació del seu nou disc Aniversari Feliç. Per Palau, el concepte de ritme és com el terra, com caminar o córrer. En el seu nou disc ha volgut escapar d'aquest lloc tan real i portar el seu imaginari a un espai aeri flotant, que continua sent aquí, però amb un sentit de la realitat més ennuvolat. També en aquest treball es desprèn de la bateria i el ritme i posa en primer pla les cordes, els vents i les guitarres. lletres, perquè tal com ens va explicar aquí el suplement, s'està quedant sord i a les cançons no deixa de parlar del cicle de la vida i la mort, el temps, les lleis de la natura, les estacions, el naixement de l'amor, la decadència i la pèrdua. Des de 2012 ha creat un llegat preciós que l'ha convertit en un dels referents de l'escena independent catalana. Si el voleu veure en directe avui, ho podeu fer, acompanyat de la banda a Guissona. El preu de l'entrada anticipada és de 15 euros. Es pot comprar a través de la plataforma Entradium o a taquilla per 18 euros.
Doncs arribarem a les 7 del matí amb la cançó Que no plogui tan fort, de Ferran Palau, que avui actua a Guissona. Ara tornem al suplement.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.